Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Almenys 50 morts i més de 300 ferits en els nous bombardejos israelians contra posicions d'Hezbollah al sud i a l'est del Líban, segons el govern libanès. L'aviació israeliana ha atacat més de 150 posicions de la milícia xiïta. Israel adverteix la població civil libanesa que s'allunyi d'edificis utilitzats per Hezbollah. Oriol Junqueras es desvincula totalment de les contracampanyes que el seu partit va encarregar quan era president, com la dels cartells dels germans Maragall. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras lamenta que les seves paraules de dissabte, quan va parlar de traïció per part de la direcció d'Esquerra, hagin decebut la candidatura alternativa a la seva per líder al partit. Els embassaments continuen baixant malgrat les pluges de les últimes setmanes. El Meteocat preveu una tardor més aviat seca i càlida que ni acabarà amb la sequera ni revertirà la baixada de reserves dels pantans. Investiguen si una noia de 15 anys que es va suïcidar la nit de Cap d'Any a Fondarella, al Pla d'Urgell, va ser víctima d'una agressió sexual. Un jutjat de Lleida ha citat a declarar un sospitós, un home de 28 anys, amb qui, segons algunes informacions, hi mantenia una relació. El Tribunal Suprem corregeix sentències anteriors i condemna a presó permanent revisable l'autor de l'assassinat de tres dones a València entre el 2018 i el 2019. L'alt tribunal el considera un assassí en sèrie i el condemna a pagar 140.000 euros als familiars de Marta Calvo, l'última de les seves víctimes, el cos de la qual encara no han trobat. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a persones de més de 80 anys, en residències de gent gran i a dones embarassades. L'objectiu és protegir els més vulnerables de cara a la circulació d'aquests dos virus aquesta tardor i a l'hivern. La resta de la població es vacunarà a partir de la segona quinzena d'octubre. Els autònoms es jubilen amb més edat que els assalariats i cobren menys de pensió. Deixen de treballar amb 66,3 anys, un any i dos mesos més tard, i reben una pensió de poc més de 1.000 euros, 600 euros més baixa, segons les últimes dades de la Seguretat Social. Diada destacadíssima a la ciutat de Tarragona amb motiu de la celebració de Santa Tecla. Els actes més tradicionals entre la jornada, l'anada i tornada d'ofici i la tanda de lluïment del seguici, a més de la Diada Castellera, són els principals actes de la Festa Major de Tarragona. Els esports.
Avui opera Marc-André Ter Stegen, el porter alemany del Barça, té una ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret i a falta de confirmació oficial es perdrà el que queda de temporada. El Barça és el líder de primera. Després de 6 jornades, el Girona ocupa la 12a plaça i l'Espanyol és 13è. I la selecció espanyola guanya el Mundial Masculí d'Hockey Patins per 18a vegada, el Cadí la Seu campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
I el temps durant la tarda, cauran xàfecs al Pirineu, a les comarques de Girona i Barcelona, localment forts, sobretot des del Garraf o el Baix Llobregat, fins a l'Empordà. En canvi, farà sol a ponent. La temperatura sense gaire canvis. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui, dilluns 23 de setembre, que una part del país està de festa perquè Santa Tecla i una altra de pont, perquè demà és la Mercè i és festiu a Barcelona, nosaltres us proposem escoltar el testimoni de treballadors autònoms que s'han jubilat més tard del que els hi tocaria. Hem fet un treball d'anàlisi de les últimes dades de la Seguretat Social, d'on podem afirmar que les persones que treballen per compte propi es jubilen més grans que els que són assalariats i els queda una pensió 600 euros més baixa. Us explicarem que un jutjat de Lleida investiga si una noia menor de 15 anys que es va suïcidar la nit de Cap d'Any a Fondarella, al Pla d'Urgell, havia estat víctima d'una agressió sexual. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que hi ha un home de 28 anys al mateix municipi a qui han citat a declarar com a sospitós. Hem anat a fer balanç sobre els efectes de les pluges d'aquest cap de setmana a l'Ebre i al Tarragonès, però malgrat que sembla que fa dies que plou molt, el cert és que els embassaments continuen baixant. L'aigua sovint cau a la costa o fins i tot a sobre el mar, però no a les capçaleres dels rius, que és on més caldria. El que hauria de fer balanç de les seves accions és el capellà de Camprodon, que els Mossos van detenir divendres per conduir begut, provocar un accident i, a sobre, fugir del lloc dels fets. En va marxar, però com que se li va rebentar una roda, es va haver d'aturar i va ser en aquell moment quan el van poder enxampar. I passarem per Tarragona, com deia, on se celebra la Diada Castellera de Santa Tecla, a la plaça de la Font. A partir d'aquesta hora s'hi apleguen la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo. I anirem a partir de 2:15. Aquest Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Vian, Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els autònoms es jubilen més grans que els assalariats, 14 mesos més tard, i reben una pensió fins a 600 euros mensuals més baixa. A Catalunya hi ha uns 570.000 autònoms, persones que tenen un negoci o professionals que fan feines per a altres. Entre els motius per jubilar-se més tard hi ha els econòmics i tenen una pensió baixa d'acord amb el que han cotitzat a la Seguretat Social. Aquesta és la radiografia general, però entrem en els detalls. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per l'edat de jubilació.
Doncs mira, aquest mes de juliol, que són les últimes dades que té publicades la Seguretat Social, els assalariats s'han jubilat amb 65 anys i un mes, i els autònoms amb 66 anys i 3 mesos. Per tant, són un any i dos mesos més grans. I hi ha diferents motius que expliquen aquesta diferència. Sentim Elisabet Bach, que és presidenta de Pimec Autònoms.
Si la persona està a gust amb el seu negoci, també té una rutina, el fet de fer una edat no necessàriament ha de fer que allò ho abandoni. Dificultats en traspassar el negoci o que li faltin anys de cotització. I els econòmics, les prestacions són baixes i, per tant, la gent intenti o allargar per mantenir un cert nivell d'ingressos o també perquè, si allargues, la pensió també puja una mica més.
I Pilar, has pogut parlar amb autònoms que han decidit això, allargar l'edat de jubilació?
Hem parlat amb Josep Montsant, que té gairebé 68 anys i regenta un restaurant a Riells del Montseny.
Ara em tocaria, sí, em tocaria jubilar, sí. Però de moment no ho faig. Encara em sento amb forces i ho trobaria a faltar.
Luis Miguel Reyes gestiona una empresa d'esdeveniments esportius de motor, tot just té 66 anys.
Si pogués, sí que em jubilaria. No he pogut jubilar-me perquè no tinc els 38 anys cotitzats que es necessiten per poder jubilar-te als 65.
I Montserrat Rodríguez tenia una parada de fruits secs al Mercat Municipal de Palamós. Es va jubilar fa uns mesos amb 70 anys.
Considerava que amb 70 anys la pagueta seria més bona, 200 euros més.
I dèiem, Pilar, que la diferència entre la pensió dels autònoms i dels assalariats supera els 600 euros.
Sí, la pensió mitjana dels autònoms a Catalunya és de 1.014 euros, mentre que la dels assalariats és de 1.649 euros bruts al mes. I això és conseqüència del que han cotitzat a la Seguretat Social al llarg de la seva vida laboral, i els autònoms ho tenen complicat.
No poden pagar una cotització més gran, perquè el negoci no dona per tantes coses. Hem de pensar que moltes vegades el negoci de l'autònom és una caixa única entre el que necessita per pagar el negoci, tota la part fiscal i la seva nòmina. I, per tant, quan en un moment doncs, necessita més diners per un dels àmbits, doncs es redueixen dels altres.
Des de l'1 de gener de l'any passat s'aplica un nou model de cotització dels autònoms en funció dels ingressos previstos, una mesura que pretén afavorir que paguin més a la Seguretat Social per després tenir una pensió més alta.
Un jutjat de Lleida investiga si una menor de 15 anys que es va suïcidar la nit de Cap d'Any a Fondarella, al Pla d'Urgell, havia estat víctima d'una agressió sexual. De moment, ha citat a declarar un sospitós. És un home de 28 anys, veí de la mateixa població. Anem a Lleida. Estela Bussoms, una declaració que, de fet, em sembla que ara ja té dia i hora. Hola, Marta, bon dia. Sí, serà el 4 d'octubre a les 12 al jutjat d'instrucció número 4 de Lleida. Segons han avançat a l'ACN, fonts judicials, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirma que l'home està investigat per un delicte d'agressió sexual pel fet d'haver tingut presumptament relacions íntimes amb una menor de 16 anys. Les sospites es van posar de manifest a partir de les indagacions que va fer el jutjat arran de la mort de la noia, que es va precipitar per un pont de l'autovia A2 al seu pas per Fondarella la matinada de l'1 de gener. Algunes informacions apunten que l'investigat i la menor tenien una relació des de feia uns mesos i que es van trobar missatges de mòbil que indicarien que podien haver tingut relacions sexuals. Ara l'home haurà de donar explicacions al jutge, tot i que, segons els Mossos, no ha estat mai detingut. La noia era molt coneguda i el seu suïcidi la nit de Cap d'Any va causar una gran commoció a Fondarella i al conjunt de la comarca.
I el que ha ingressat a la presó és un home de 82 anys, de Porreig, al Berguedà, acusat d'agredir sexualment una menor. Natia Dell, en sabem alguna cosa més?
Hola, bon dia, Marta. Doncs en sabem molt poca cosa. Sabem que l'home el van detenir els Mossos d'Esquadra dijous passat en aquest municipi de poc més de 4.000 habitants. Una notícia que ha avançat Televisió del Berguedà i que ha confirmat aquesta emissora de fonts policials, però no se'n saben més detalls. No ha transcendit res. L'home d'avançada edat va passar a disposició judicial a Berga i després de prendre-li declaració l'han enviat de manera preventiva a la presó. L'agressió sexual a aquesta menor l'estan investigant els Mossos.
A la 1 i 11 minuts, els veïns i comerciants de l'Ametlla de Mar continuen incrèduls per l'impacte dels aiguats de dissabte. Els propietaris dels bars i restaurants més afectats miren amb resignació el futur perquè ja preveuen que de riuades així n'hi haurà més i encara més. Sovint anem cap a l'Ametlla de Mar. Jordi Barranca, avui és un dia, per tant, de fer balanç i de quantificar els danys, oi?
Bon dia, Marta. Sí, és així. Els bars i restaurants més afectats tot just aquest matí han estat acabant de recollir i netejar els locals i, sobretot, d'esperar els proveïdors de maquinària tan indispensable com neveres o congeladors. La zona més afectada van ser els carrers que passen per la desembocadura d'alguns dels barrancs que no estan canalitzats. La Cristina i l'Àsia són dues de les propietàries de bars afectades.
S'ha trencat maquinària, dues neveres, gènere, que s'ha fet malmès. Bueno, pues calculo que uns 3.000, 4.000 euros ens han anat. En taules, en parassols, sols, amb maquinària, amb gènere, perquè és que aquest any era una piscina.
Ja ves com està la terrassa, que està llena de piedras grandes, tierra y todo, y también va entrando agua dentro y está lleno de harina. Sí, l'any passat estava a punt d'entrar, però no llega a entrar. Cada any va en augmento.
Aquí a l'Ametlla, avui també és dia de mercat, i un dels temes de conversa que més s'han sentit és la riuada i les pluges de l'altre dia.
A ploure, pues que tiré, pues 230 i pico de litros per metro quadrat, cosa que aquí a la Villa no s'ha vist mai.
Fue horrible por la mañana. Fue un par de horas que de una agua impresionante. El mar estaba totalmente barro, era barro.
El túnel este que aquí baix, pues sortia molta aigua com una riada. Tots els cotxes que havien aquí aparcats, pues los hi passava per dalt. Un Renault Kangoo que havia allí, pues se'l van portar al mig del carrer.
En total, a tot el terme municipal, l'aigua va bloquejar els accessos a la urbanització de Calafat. També hi va haver problemes en altres urbanitzacions. Es va tallar també la Nacional 340 en tots dos sentits i, a banda, els veïns d'un edifici van haver de ser desallotjats unes hores perquè va cedir un mur de contenció per la força de l'aigua, entre d'altres afectacions.
Això a l'Ametlla de Mar, però el que ha passat també al Camp de Tarragona, aquests aiguats han afectat sobretot la zona esportiva de Salou, pel desbordament del barranc de Barenys. L'Ajuntament ha començat avui a avaluar també i a reparar els desperfectes i aquest matí ha visitat la zona el Consell d'Esports de la Generalitat. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Se sap què ha generat la inundació?
Doncs mira, s'atribueix bàsicament a les obres de canalització del barranc de Barenys que està fent l'Agència Catalana de l'Aigua, que encara no està acabat, i que haurien fet que l'aigua recuperés el seu canal natural i acabés inundant i malmetent el camp de futbol principal, però també el de futbol 7, tots dos de gespa artificials. A l'espera dels informes tècnics, l'alcalde Pere Granados explicava el perquè aquest matí d'aquestes afectacions i en aquest punt concret de la zona.
L'empresa va obrir algun tipus de sortida o algo que ha fet que s'inundés aquesta banda del camp de futbol i que anés en aquesta part que, a més, estava, la tenien tapada a sortida de mar. No? És que hem vist que l'aigua ha baixat recte per un costat i després s'ha anat a la seva llera habitual que tenia.
Ara l'Ajuntament està buscant camps alternatius per poder donar servei a la cinquantena d'equips que feien servir aquestes instal·lacions. Granados diu que les feines de reparació van per llarg i ja ha avisat el conseller d'Esports, Berni Álvarez, que avui s'ha acostat a la zona per veure els danys, que reclamaran a l'ACA tots els costos que es generin.
La Generalitat de Catalunya s'ha compromès també doncs, a ajudar-nos econòmicament, però evidentment, si nosaltres hem de reclamar a l'ACA, nosaltres reclamarem a l'ACA totes les despeses, tant d'arreglar el camp com també de les conseqüències de traslladar els equips al altres camps de futbol amb el cost que això suposa.
Aquests han estat els danys més importants d'aquests aiguats que hi ha hagut els últims dies. A Salou les pluges torrencials van caure sobretot entre divendres i dissabte. Al Camp de Tarragona, però, l'episodi de pluges ens ha deixat 143 litres a Montroig del Camp, 130 a Montbrió i més de 100 litres a Tarragona, Vinyols, Els Arcs o Vilaseca.
Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Doncs malgrat totes aquestes pluges i els efectes que ara ens explicaven els nostres companys, el cert és que els embassaments continuen baixant. L'aigua no cau on toca, a les capçaleres dels rius, i el terreny està tan sec que les pluges, com a molt, recarreguen una mica els aqüífers. Si la situació continua igual i la tardor es comporta com sembla que farà, al novembre s'hauran d'endurir les restriccions per sequera, Montse Poblet.
Sí, estem millor que fa un any, perquè les pluges de la primavera van aportar 50 hectòmetres cúbics als embassaments de les conques internes, però malgrat això els tenim a un 28% de la seva capacitat, un punt menys que fa 15 dies. Continuen baixant. Si ens fixem només en els pantans del sistema Ter Llobregat, hi veiem el mateix. Fa un parell de setmanes estaven al 31% i ara ja han baixat al 30%. Montse Alomar, cap de comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua, ens avança què pot passar.
El que fan aquestes últimes pluges bàsicament és equilibrar la corba de descens dels embassaments. En qualsevol cas, la tardor no aporta pluges quantioses importants a les capçaleres. La previsió és que al llarg del mes de novembre probablement doncs s'arribi als llindars que tocarien ja l'excepcionalitat.
I què et diuen els meteoròlegs?
Doncs amb les previsions a mitjà termini, la tardor no dona cap senyal que ens pugui salvar de la sequera. L'octubre, que és quan hauria de ploure més, es preveu sec, i novembre i desembre amb valors pluviomètrics similars als dels últims 3 anys. Això s'hi ha d'afegir que els termòmetres continuaran marcant valors per sobre del que tocaria, de manera que la poca pluja que caigui s'evaporarà amb facilitat. Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, dona per fet que tenim sequera per dies.
No podem donar la sequera que portem 3 anys vivint per finalitzar-la, sinó que sembla que es manté.
Ara mateix tenim dues unitats en emergència per sequera, d'Arnius-Boadella i Riudecanyes, on la situació continua empitjorant. L'embassament de l'Empordà està al 17%, i el del Baix Camp continua buit. El sistema Ter Llobregat en alerta des de finals de juny és una de les unitats que podrien passar excepcionalitat aquesta tardor si la situació no canvia radicalment.
I una cosa més abans d'obrir l'àrea de servei. El jutge ha retirat el carnet de conduir i ha prohibit portar cap mena de vehicle al capellà de Camprodon, que divendres, begut, va provocar un accident i va fugir del lloc dels fets. Girona, Clara Jordan, explica'ns què va passar.
Sí, els fets van passar a la C-17, a Orís, a la comarca d'Osona. Marta, a 7:45 del vespre, el vehicle que conduïa el capellà va embestir-ne un altre i el va fer volcar. En aquest cotxe hi anaven dos joves que van quedar ferits lleus. El conductor va fugir, però per l'impacte se li va rebentar una roda i només va poder circular 10 quilòmetres més. Llavors el van poder interceptar. Primer, un policia de paisà i després una patrulla dels Mossos d'Esquadra que li van fer la prova d'alcoholèmia perquè van veure que no estava en condicions. Van veure que quadruplicava la taxa d'alcohol permesa i el van arrestar acusat de conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident. Va passar la nit a comissaria i dissabte va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge. Joan de Déu Endiseia té 45 anys i és rector de la parròquia de Camprodon des del 2021. També gestiona les parròquies de Llanàs, Rocabruna, Baget i Molló. El bisbat de Vic, de qui depèn la parròquia de Camprodon, no ha volgut de moment fer cap mena de declaració.
Gràcies, Clara. Passen 3 minuts d'un quart de dues. Doncs a aquesta hora ens interessem per com està la circulació arreu del país i també la xarxa de transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs globalment la circulació és còmoda, però d'aturades n'hi ha diferents punts. Per exemple, a la P7 a Vilaseca, sentit Tarragona per obres, C16 a Terrassa, sentit Manresa, també pel mateix motiu, Nacional 420 a Botarell, al Baix Camp, sentit sud per un accident, hi ha retencions a l'N340 a Vallirán, a la C31 a Cubelles o a la Ronda Litoral. Aquí hi ha cua compacta de Gran Via a Bon Pastor, sentit Besòs, per un vehicle avariat, i de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat. I què passa al transport públic? Doncs encara us trobareu diferents trens de les línies R11 i RGU fora d'hora. El tram entre Figueres i Llançà és conseqüència d'una avaria a la senyalització ja resolta. Hi ha trens fora d'horari ara a la línia R8 de Rodalies per una incidència que afecta la infraestructura, segons ha informat Adif. Els viatgers disposen de la línia R2 per arribar a Mollet-Sant Fos, des d'on s'ha gestionat servei alternatiu per carretera fins a Martorell Central.
I ho completem amb la crònica del temps d'en Francesc Mauri.
No marxen del tot els ruixats, disminueixen, això sí, durant la matinada i aquest matí se n'han produït en alguns punts, sobretot del centre i est i nord-est, irregulars. La tendència és que aquesta tarda se'n reprodueixin a punts del quadrant nord-est. Més sol a ponent, però. Aquests del quadrant nord-est, sempre irregulars, localment amb forta intensitat, la temperatura estable. De cara demà, patró similar al d'avui. De fet, amb el temps més assolellat a ponent, amb ruixats de tarda al nord-est, algun de matinal ben local i el termòmetre un cop més amb poques variacions.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Les llicències d'armes de foc s'han reduït un 40% en 2 anys a Catalunya. Són dades que avança la Guàrdia Civil, aquesta emissora, i on es detecta una davallada de les renovacions després de la pandèmia. Sense comptar les de les armes dels cossos policials, a Catalunya hi ha 5.700 llicències. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
I la majoria d'aquestes llicències d'armes són de caçadors.
Exacte, 7 de cada 10. També n'hi ha de federats de tir olímpic. La davallada de les llicències explica, segons la Guàrdia Civil, sobretot per l'edat dels caçadors, que causen baixa i no troben relleu. El tinent coronel Moisés Medina és l'interventor d'armes de Catalunya.
Dado que la actividad cinegética cada vez va a menos, la edad media de los cazadores, pues simplemente cuando van desapareciendo los cazadores no son reemplazados por nuevas generaciones. Esos propietarios de armas pues van desapareciendo y el número va cayendo.
Quins filtres passa una persona que, per exemple, vol tenir una arma de foc?
Sí, perquè la possessió no és lliure, està regulada per llei, cal passar unes proves determinades de condicions físiques i psicològiques per tenir la primera llicència. És molt semblant al servei mèdic que has de passar per renovar el carnet de conduir. Després es passa un segon filtre en el moment de la renovació i Medina vincula el tradicional control de les armes de foc a Espanya amb la proliferació d'armes blanques.
Somos un país en el que las armas de fuego tradicionalmente por cuestiones de terrorismo y delincuencia organizada han estado muy controladas. Pues ¿qué es lo que hace la delincuencia? Pues cuando hay mucho control en un lado, pues se va por otro camino y el otro camino pueden ser las armas blancas.
I quan no s'autoritza aquesta tinença d'una arma de foc?
Doncs hi ha dos moments, en el moment de la sol·licitud, però es pot revocar en qualsevol altre moment si el propietari té condicions físiques o psicològiques que no són òptimes. També si ha estat detingut.
Un gran part de les revocacions que s'inicien aquí en Catalunya és a raïs d'alguna detenció per part de policies locals o per part de Mossos d'Esquadra de la que tenemos conocimiento, sobre todo si se trata de hechos violentos o por encima de todo, pues algo que es bastante habitual, violencia de género.
A Catalunya la taxa d'armes de foc és d'entre 5 i 7 armes per 100 habitants, unes de les més baixes d'Europa, com per exemple Luxemburg, França o Alemanya, arriben de mitjana a 20 per cada 100 habitants. A Finlàndia és el màxim, tenen 32 per cada 100 habitants.
I els Mossos d'Esquadra, per cert, investiguen un atac amb arma blanca diumenge a prop de la Rambla del Raval de Barcelona, que va deixar en aquest cas ferit un home.
Sí, els fets van passar a 2:15 de la matinada, quan l'home, un mosso de paisà, va voler evitar un robatori a la seva parella. L'agressor el va ferir al braç, es va escapar, és l'únic incident conegut fins ara amb navalles durant els primers dies de la Festa Major de la capital catalana.
És un quart i mig de dues. Avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a les residències de gent gran, a persones de més de 80 anys i a les dones embarassades. Segons el Departament de Salut, també es vacunarà les persones que reben atenció domiciliària. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
I quan està prevista la vacunació per la resta de la població?
Doncs serà a partir de la segona quinzena del mes d'octubre. L'objectiu principal és protegir primer aquestes persones, les més vulnerables, que poden tenir complicacions relacionades amb els virus de la grip i la Covid, que circulen especialment durant aquests mesos de tardor i després a l'hivern. Salut ha detallat que per aquesta primera fase de vacunació a Catalunya contra la grip s'utilitzaran vacunes tetravalents i per la Covid-19 s'utilitzaran vacunes adaptades per fer front a la variant JN1. A tot Catalunya hi ha al voltant d'unes 55.500 persones que viuen en unes 900 residències per la gent gran.
El sindicat USTEC demana al govern la gratuïtat dels cursos de català com a mesura per revertir la caiguda en el coneixement i l'ús social de la llengua. Una mesura que aquest curs s'ha començat a aplicar, per exemple, al País Basc amb l'eusquera. Des de l'Ustec lamenten que no s'hagi aplicat la bonificació de preus als cursos intermedis que va caure per la no aprovació dels pressupostos. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia, Marta. Des d'aquest curs, aprendre euskera està al 100% bonificat al País Basc i aquest, diuen, és el model que s'hauria d'aplicar aquí a Catalunya. Aduna Olaizola és la coordinadora de les escoles oficials d'idiomes del sindicat Ustec.
El protocol per la garantia dels drets lingüístics de Donòstia, signat el 2016, diu que el ciutadà que arriba a un país ha de tenir accés a la llengua minoritzada, en aquest cas el català. Per tant, ha de ser llengua completament gratuïta i això és una cosa que és el nostre horitzó.
Mentrestant, lamenten que aquest any els cursos intermitjos de les escoles oficials d'idiomes no estiguin bonificats perquè, diuen, això deixa una disparitat de preus difícil d'entendre pels alumnes.
I les taxes, que són el B1 i el B2, no estan bonificades. La bonificació, la A1 i A2, és al voltant de no arribar als 100 euros, perquè la bonificació és un 75%. En canvi, del C1 i del C2, la bonificació és d'un 50%.
La rebaixa de preu estava subjecta a l'aprovació dels pressupostos, que finalment no va tirar endavant, però des del sindicat consideren que l'impacte econòmic d'aquesta mesura era molt baix i que hauria d'haver tirat endavant igualment.
Després de fer una crida, l'Ajuntament de Naut Aran ja té sobre la taula una dotzena de terrenys que els veïns del municipi han ofert per poder-hi ubicar els temporers que viuen en autocaravanes. Acabem de començar aquesta tardor. Sofia Cabanes, falten poc menys de 3 mesos per iniciar la temporada d'esquí. La pregunta és, d'entrada, s'arribarà a temps d'habilitar aquests nous espais?
Bon dia, Marta. Doncs no, no s'arribarà a temps. De fet, ara els serveis tècnics de l'Ajuntament estudien cadascuna d'aquestes ofertes. Recordem que els terrenys han de tenir un pendent inferior al 20%, estar en zones no inundables i tenir un accés adequat. En cas que n'hi hagi adaptes, caldrà provar els tràmits per llogar-los o comprar-los i això pot allargar el procés més d'un any. César Ruiz Canela és l'alcalde.
Els serveis tècnics estan analitzant una període. Pensem que a principis de mes d'octubre hi haurà aquest informe per part dels serveis tècnics i aleshores decidirem a veure si se pot en veròdia, si quedem d'acord amb el propietari de poder crear una zona d'autocaravanes més en aquest lloc no serà perquè s'haurà de hi ha modificació, compte que serà inant i miei.
Doncs si no s'arriba a temps aquest any, on es podran ubicar els temporers aquesta temporada?
Doncs, a falta de solucions permanents, hauran de pernoctar als mateixos llocs que l'any passat, és a dir, el pàrquing de Baqueira 1500 o el camp de futbol de Garòs. No obstant, l'alcalde avança que vol presentar una nova proposta a l'octubre, de la qual no en pot donar detalls encara.
Com l'any passat, en principi, sent que hi ha novetats, que potser hi haurà novetats en mes d'octubre. De moment no puc dir perquè, com que no he parlat amb les tres parts, que el Consell i Baqueira, més estan treballant en cercar hi ha solucions.
La temporada d'hivern passada, la manca de llocs adequats per pernoctar en autocaravanes va provocar les protestes dels temporers.
Parlem d'unes altres pernoctacions. Nou rècord de turistes que s'han allotjat en hotels a Catalunya, Mireia Sala.
El mes d'agost hi va haver prop de 2,7 milions de turistes, 35.000 més que el mateix mes de l'any passat, quan ja es va superar les xifres d'abans de la pandèmia. Dues terceres parts dels turistes són estrangers. Per demarcacions, el nombre de visitants ha pujat a tot arreu, excepte Lleida, on han tingut 9.000 turistes menys en comparació amb l'agost del 2023. Si ens fixem en el nombre de pernoctacions, han augmentat en el conjunt de Catalunya, però aquests augments s'han donat sobretot a les marques de Girona i Barcelona. I pel que fa als preus de les habitacions hoteleres, han augmentat un 4,5% interanual a Catalunya.
I arriben a l'Agència Catalana de Consum les primeres denúncies de ciutadans que han hagut de pagar per visitar un pis de lloguer, per fer una visita, per anar a veure'l, per veure si els interessava. Una pràctica que han posat en marxa algunes immobiliàries i que tant des del sector com des del sindicat de llogateres alerten que és abusiva, Jordi Canal.
Segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, les immobiliàries intenten burlar la llei que els impedeix cobrar als llogaters les despeses de gestió immobiliària i de formalitzar el contracte. Per això, diu, s'inventen conceptes com aquest de les visites i recomana anar-hi en compte.
Les immobiliàries, sobretot des que es va prohibir que ens cobressin els honoraris als llogaters, se les estan empescant totes per prendre'ns el pèl. Aleshores, ells sempre intenten colar-nos uns serveis que diuen que són diferents de la formalització del contracte, que és el que és il·legal que ens cobrin, però que ens els intenten colar sigui com sigui. El que hem de fer és estar molt atents, fer-ho posar per escrit.
Les immobiliàries que cobren per ensenyar pisos argumenten que s'han d'assegurar que les persones interessades en un habitatge es presentaran a la visita i no els faran perdre ni temps ni diners en un moment en què es firmen menys contractes. La taxa de rotació, que indica el nombre d'habitatges que deixen d'estar llogats i tornen al mercat, estan en mínims segons l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, i això fa que hagin disminuït els nous contractes de lloguer.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs va, que aquesta hora ens n'anem cap a Tarragona, on, com ja us deia, se celebra la Diada Castellera de Santa Tecla. Avui a Santa Tecla, a la plaça de la Font, s'hi apleguen la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sant Pere i de Sant Pau i els Xiquets del Serrallo. I està seguint la jornada doncs, l'equip del Tres Rondes amb en Josep Almirell. Josep, bon dia.
Bon dia, Marta. Una diada que és un fet molt poc habitual, però ha començat amb 24 minuts de retard. Hem vist ja actuar els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han sortit de 3 de 8. David Prats, un 3 de 8, molt ben dominat per la colla del barri de Cooperativista.
El tenen molt controlat els castellers de Sant Pere i Sant Pau. És el setè que completen aquest 2024. Bon començament per aquesta diada del migdia de Santa Tecla.
I ara, Marta, és l'hora de la colla dels Xiquets a Tarragona, que ja ha tancat la pinya del 5 de 8. Vol intentar aquest castell, un castell que ja ha completat diverses ocasions aquesta temporada. L'última, David, el primer diumenge de festes.
En són un total de 10 descarregats, més 2 intents desmuntats. És un castell segur dels Xiquets de Tarragona per començar aquesta primera ronda de la Diada de Santa Tecla.
Doncs sonen les gralles d'aquest castell. Si vols expliquem com funciona, els quarts ja són a la seva posició.
El pis de 15 de la part del 3, recordem, és un castell compost, un 3 i un 2 subjectat, se li diu l'anomenada catedral dels castells. Ara el pis de 15 de la part del 3, col·locat damunt les espatlles dels quarts, també els de la part del 2 que fan la seva entrada, i pugen les dues parelles de dosos i els dos aixecadors també estan iniciant la seva remuntada. Mentrestant, l'enxaneta a peu de pinya, a punt de rebre la instrucció del cap de colla, el Roger Peiró. Mentrestant, els dosos de la part del 3 que estan entrant a la seva posició es tanca una mica a nivell de 15 del 3. L'hauran de treballar aquest 5 de 8. Els de la camisa ratllada, els dosos de la part del 3 col·locats, els de la part del 2 també, els dos aixecadors arribant a l'alçada de dosos, tremola el pis de dosos i de 15 de la part del 3 i al final desmunten aquesta catedral, els Xiquets de Tarragona. Aquest trontoll fa que no pugui anar a bon port a aquesta estructura.
Doncs així ha començat la diada pels Xiquets de Tarragona. No massa bé, havent de desmuntar aquest 5 de 8. Recordem, a la primera ronda, castellers de Sant Pere i Sant Pau, 3 de 8. Ara, a continuació, serà el torn dels Xiquets del Serrallo i en última posició actuarà la colla jove Xiquets de Tarragona.
Doncs tornem a connectar, company, si hi ha algun altre castell destacat, com ara estava explicant. Gràcies, fins després, bon dia.
Fins després, bon dia.
Bon dia.
És Santa Tecla. Els actes més tradicionals i solemnes centren avui aquesta festivitat, l'anada a l'ofici i la tanda de lluïment del seguici, la diada castellera o la professor del braç de la santa són els principals al·licients d'una festa major a Tarragona que ja s'acaba. Una Santa Tecla que aquest any és especial per algunes entitats i col·lectius doncs per diferents motius. D'entrada, Clara Chavarría Domingo, s'ha estrenat un tram del seguici en què la pirotècnia s'atura i la música sona més suau, sobretot pensant, em deies, en persones amb necessitats especials. Com ha anat això?
Sí, hola, Marta. Això s'ha fet al carrer Santana, que aquests dies s'ha rebatejat com el carrer del silenci. Per saber com ha anat aquesta experiència, hem parlat amb responsables d'algunes bèsties de foc. L'Ivan Luna, de la Víbria, la Ainhoa Gómez, del Drac de Sant Roc, el Salvador Borrull, del Bou, i Jaume Martín, membre del Vall d'en Serrallonga.
Sobretot els més peques ja tenen molta estima a la Víbria de Tarragona, però amb la iniciativa aquesta de l'Ajuntament del carrer del silenci han valorat més la peça i s'han apropat encara més i ha sigut una passada.
Quan vam parar el foc, et semblava com una processó de Setmana Santa. Clar, com el drac estava sense foc i no podia ballar perquè és un carrer estret, doncs anava tot recte i era molt una mica estrany, la veritat. Però bueno, tot sigui per afavorir nens i nenes que tenen alguna necessitat.
El que no fem és que soni, però sí que tirem espurnes. Les encenem sense tro. Llavors ells veuen, per almenys ho passen bé.
I el que dèiem, Clara, aquest any Santa Tecla és especial per una entitat.
Sí, es tracta de la Griu, l'element més jove del Seguici, que celebra el desè aniversari de la seva incorporació al Seguici Popular. La figura la van crear amb l'objectiu de cohesionar el barri, però ha anat més enllà. Josep Maria Bertran és el president de l'Associació de Veïns de la Vall de la Rabassada, propietària de la peça.
Nosaltres al principi ho vam voler fer amb, amb aquesta finalitat, no?, de cohesionar el barri. No ens pensava que aniríem més enllà del barri, no? El més emotiu per nosaltres va ser ahir, o sigui, era els 10 anys de la primera participació al Seguici i sempre recordarem la primera encesa aquí a baix a la plaça Les Cols.
La festa major de Santa Tecla s'allarga avui durant tota la tarda amb la processó de l'Operàs de Santa Tecla i el Castell de Foc. I demà és el torn dels pilars caminant de les quatre colles castelleres i el correfoc.
Doncs tal dia com avui de fa 150 anys, encara que era Santa Tecla, no estaven per festes. Avui fa 150 anys d'un fort episodi de precipitacions que deixava més de 500 víctimes mortals a Catalunya. Parlem, se li diu així, de la Robinada de Santa Tecla. Què va ser? Una crescuda sobtada de diferents rius de l'interior del país que va afectar especialment la plana de Lleida. Doncs precisament la Universitat de Lleida commemora aquesta efemèride amb un cicle de conferències que aborden les afectacions d'aquest episodi en les poblacions on hi va haver més víctimes mortals. Anem a Lleida. Júlia Albacar, i una de les claus que explica la mortaldat d'aquest episodi, que potser no tothom coneix, són les guerres carlines. La pregunta és, Júlia, què hi tenen a veure?
Bon dia, Marta. Per entendre-ho, hem d'explicar com es va desenvolupar l'episodi. La Robinada va ser conseqüència d'una llevantada que va deixar acumulacions d'aigua molt importants a la costa, però sobretot al centre de Catalunya i la plana de Lleida, durant la nit del 22 al 23 de setembre. Les fortes precipitacions van comportar un augment sobtat del cabal de diversos rius que van arrasar els barris situats fora de les muralles de moltes poblacions. En molts casos, no es va obrir la porta als ciutadans perquè es temia per un possible atac, com explica Carles Balasc, geòleg i especialista en riuades.
I el que va passar, doncs, és aquesta pluja molt ràpida a la nit, que és un factor agreujant, i amb unes circumstàncies agreujants com, per exemple, les guerres carlines, que fan que les poblacions estiguin encara amurallades. Moltes de les pèrdues per víctimes són perquè la població no surt a assistir-los, perquè es tanquen les muralles per evitar un cop de força dels carlistes per la nit.
En el marc del cicle de conferències de la Universitat de Lleida s'abordarà què va passar en el cas de Tàrrega i d'altres poblacions molt afectades com Guimerà, Agramunt, Montblanc i Cervià de les Garrigues.
Escolta'm, Júlia, i veient el que ha passat, per exemple, aquesta setmana al centre d'Europa amb totes aquestes inundacions i riuades, es podria repetir un episodi d'aquestes característiques?
Un episodi amb grans acumulacions de precipitació en poca estona, sí. De fet, n'hem vist alguns d'importants a Catalunya en els últims anys. La diferència aquí és el control dels rius.
El risc hi és. Convivim amb el risc que aquestes ciutats estan en els rius i en part envaeixen doncs, l'espai de l'espai inundable. Però bueno, s'han fet mesures, s'han instrumentat en alguns llocs estacions d'aforament, sensors de cabal, sensors de nivell, que avisen tant a Confederació com als ajuntaments.
Balasc alerta, però, que encara existeixen molts nuclis de població i edificacions construïdes en zones inundables i reconeix que és una problemàtica molt estesa i difícil de resoldre.
Dos quarts i mig de dues, set mesos després de l'ensorrament que hi va haver a l'edifici del número 9 del carrer Canigó de Badalona, que va provocar la mort de tres persones, els veïns han hagut de buscar habitatges alternatius. Generalment entre el seu entorn familiar, entre els amics o tornant al seu poble d'origen. Esperen, sense tenir una perspectiva clara, una rehabilitació que entre els dos blocs desallotjats, el número 9 i el número 7 del carrer Canigó, supera els 700.000 euros. David Angela, això evidentment suposa un trasbals per a aquests inquilins que tenen la sensació una mica d'anar, em deies, a la deriva.
Hola, Marta, bon dia. Desconcertats i abandonats per part de les institucions, així se senten alguns dels veïns desallotjats. Diuen que el més calent és a l'Aigüera i que després d'oferir-se per negociar-los, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no ha tornat a parlar de crèdits tous. Alguns han hagut de recórrer a la casa del poble. La Maria Antònia Forcada i en Joaquim Pasqual s'han hagut d'instal·lar a Maella, a la Franja de Ponent. Això suposa un trasbals per tota la família, sobretot quan han d'estar pendents de visites al dentista o als metges en general.
Han de molestar fills, han de molestar tothom, perquè li puguin posar les peces que tota la boca que li han de posar. I jo tinc metge, estic en operació de tiroides aplaçada i hem de vindre, però és que hem de dormir al sofà. Jo m'aixeco les nits, els desperto, ell ja lleva a les 4 del matí. És un enrenou psicològicament, a part de físicament, molt fort, molt fort.
La situació passa factura a tots els nivells, també l'emocional. En Joaquim Pasqual dubta de poder recuperar part de la seva vida, oblidada ara, entre puntals a Badalona.
És que, perdó, a l'edat que tenim la meva dona i jo, jo el dia 30 d'aquest mes em faré 82. Si vol que li digui la veritat, no tenim esperances de tornar a casa, que hi tenim, i tenim de tot, i tenim roba, i tenim records i objectes de decoració, i tenim la vida en allà.
Mentrestant, els veïns continuen pendents d'alguna mena de finançament per assumir els més de 20.000 euros que els pot costar cadascun la rehabilitació dels pisos. L'Ajuntament assegura que tramitarà una llicència exprés, però adverteix que no pot subvencionar l'operació. L'ensorrament del número 9 va provocar un efecte dòmino que va afectar 5 blocs més de la mateixa promoció. Es van evacuar 120 famílies. La majoria ha pogut tornar a uns pisos que encara ara es mantenen apuntalats.
Les obres per convertir un dels principals eixos comercials de Manresa en illa de vianants han començat amb polèmica. Més d'un centenar de veïns han presentat recurs a l'Ajuntament perquè han de pagar el 30% del cost de les obres del carrer Guimarà. Anem a Manresa. A Nàtia Dell, es tracta d'una de les grans transformacions de la capital de la ciutat, oi?
Sí, bon dia. Parlem de dos anys ben bé d'obres i d'un pressupost de 5,7 milions d'euros per treure la circulació d'aquesta artèria comercial, però n'hi passen de mitjana 10 autobusos cada hora. Però, com us dèiem, les obres han començat amb mal peu perquè alguns veïns creuen que és excessiu el que els tocarà pagar. Per exemple, si tens un pis de 80 metres quadrats on has de pagar una mitjana de 1.200 euros. L'alcalde Marc Eloi defensa, però, que les illes de vianants són el futur de les ciutats.
Es preveu que en obres d'urbanització pugui ser fins al 50% de contribucions. Nosaltres hem fet un estudi aprofundit i ens quedem al 30%. Per tant, el 70% l'assumeix l'Ajuntament, però hi ha un 30% d'aportació dels veïns i veïnes en concepte de revalorització de les seves finques.
I la mesura, com dèiem, s'ha rebut així, entre veïns i comerciants.
Ve un moment que, comercialment parlant, tampoc no tots estem en una època molt de fluïdesa.
Llavors estem aquí amb aquest litigi de dir, bueno, què hem de pagar, no hem de pagar. Hi ha els recursos fets, però bueno, ara tot això ara ho hem de tirar endavant. Què s'ha de fer? Sí. Ara, ja dic de la manera aquesta, dius, hi ha molt que discutir.
Hauríem de buscar subvencions on fos per poder implementar aquestes obres sempre abans havent estudiat tot el tema de la circulació dels vehicles.
Llàstima que no es fes fa més anys, perquè realment ara que hi ha trànsit és tan dens, patinets, bicis, cotxes...
En total, entre veïns i comerciants s'han presentat 127 recursos a l'Ajuntament perquè recapaciti.
Més del 60% dels municipis de la demarcació de Girona impulsen instal·lacions de plaques solars perquè se'n beneficin els veïns. Són dades de la Diputació de Girona per al Catalunya al Dia. Aconsegueixen d'aquesta manera dos objectius. Primer, reduir la factura de la llum i, segon, impulsar energies renovables. Anem a Girona. Núria Paraire, com funciona això?
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira, els ajuntaments fan una instal·lació de plaques solars en un edifici municipal i l'ofereixen als veïns per tal que rebin electricitat de les plaques. Així redueixen el consum que fan de la xarxa i paguen menys a la factura de la llum. Per instal·lar les plaques, els ajuntaments reben subvencions de la Diputació. Van començar l'any 2020 amb 4 municipis i 160.000 euros en ajudes. I des d'aleshores el creixement ha estat exponencial. Ara hi ha 137 municipis, el 62% de totes les poblacions, i aquest any la Diputació hi ha destinat 1,5 milions d'euros. Ho explica el cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació, Marc Marí.
El fet de que els ajuntaments hi siguin permet això, d'una banda, poder millorar el finançament i també fer de catalitzador, d'inici, de que la gent comenci a saber que això és possible.
Calculen que amb les plaques instal·lades han estalviat 620 tones de CO2 a l'any.
Núria, tu has visitat un dels municipis que ha fet una instal·lació de plaques solars. És Banyoles. Què hi has trobat?
Doncs mira, han aprofitat la coberta del Museu d'Arder, que és plana, per instal·lar-hi 74 plaques i tot just ara començaran a donar servei a una vintena de famílies. S'ha prioritzat les famílies amb menys recursos econòmics, ens ho ha explicat l'alcalde Miquel Noguer.
Nosaltres hem prioritzat que l'àrea de serveis socials ens digués quins són les famílies més vulnerables que estan al voltant d'aquest equipament i, quan s'ha acabat aquesta llista, diguem, la llista de gent que s'ha apuntat perquè li baixi el rebut de la llum, doncs, a final de mes.
I des de la Diputació diuen que hi ha marge per créixer?
Sí, perquè encara hi ha moltes teulades per cobrir. Cada instal·lació dona servei a unes 20 llars de mitjana perquè s'ofereix als veïns que viuen a prop d'on hi ha les plaques. En total, les famílies que se'n beneficien són 1.120 a tota la demarcació de Girona.
I, Núria, tot això en una demarcació, com deies, que és la que menys energia produeix de tot Catalunya i on hi ha moltes reticències a la implantació de grans instal·lacions de renovables. Per tant, com ho hem d'entendre?
Doncs perquè parlem de models diferents. Li hem plantejat al Marc Maria, el cap de Medi Ambient de la Diputació. Ens explica que ells, amb aquestes subvencions, promouen un model d'autoconsum amb beneficis per als veïns i proporcionat amb la mida de cada municipi. En canvi, el model més estès i que sovint rebutgen els ajuntaments és el de grans plantes de plaques solars en llocs que permeten optimitzar els costos de construcció però que alteren el paisatge. Maria afirma que els dos models són necessaris i que hi ha lloc per a tots sense afectar aquestes zones valorades.
Amb un 5% del territori cobriríem de sobres la demanda d'aquí, de comarques gironines. I aquest 5% del territori es pot trobar en zones que no siguin del valor. Per tant, o sigui, possibilitats n'hi ha.
Aquest 5% es podria trobar a les zones del voltant de les ciutats que acostumen a estar més degradades.
Avui s'ha inaugurat l'eFactory, que és el nou centre de negocis de Cunit. Durant la inauguració, la consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha compromès a augmentar les subvencions als municipis perquè puguin crear nous serveis, com aquest, precisament, per impulsar l'emprenedoria i el teixit econòmic local. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, aquest objectiu expressat per la consellera té una raó més de fons, que és intentar frenar el despoblament, oi?
Sí, així ho ha dit la consellera Romero quan ha felicitat l'Ajuntament de Cunit per tenir la valentia, ha dit, de crear un espai de coworking amb aquest objectiu.
Que qualsevol que tingui una idea tingui la possibilitat de desenvolupar-se en el seu territori i no hagi de marxar lluny. No? Quan parlem de despoblament, doncs això té un impacte en aquest despoblament, perquè si la gent marxa i volem que es quedi, doncs si generem més empreses, més llocs de treball, més possibilitat de retenir aquest talent, molt millor. I després, altra cosa que també s'ha de fer, en aquest cas des de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els ajuntaments, és l'atracció d'inversió. O sigui, atraure inversions no només a Barcelona o a l'àrea metropolitana, sinó a tot el territori de Catalunya. No?
A Cunit, el nou centre de negocis, que fa uns mesos que ha arrencat, té ja els 3 despatxos ocupats i el 70% dels 24 llocs per treballar ocupats. Hi ha des de programadors de software a immobiliàries o advocats. L'alcaldessa Dolors Carreras ha mostrat un suport ferm a l'emprenedoria.
Els focus els tenim clar. Ha de ser un punt de confluència d'emprenedors, d'autònoms, de petites empreses, que treballaran plegats per fer créixer noves oportunitats de futur.
Dolors Carreras ha demanat més dotació pel POSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis, una petició que la consellera ha recollit, dient que les pròximes convocatòries seran més elevades per arribar a molta més població de Catalunya, segons les prioritats que determini cada municipi.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passen 2 minuts de 3:15, el Teatre Museu Dalí de Figueres, per commemorar els 50 anys que celebra aquesta setmana, inaugura, no una, no, 3 exposicions que acosten al visitant a la figura més personal del geni empordanès. Quadres, dibuixos i, sobretot, fotografies de moments clau de l'artista. Tot això amb una cirereta, que és l'últim quadre que ha comprat la Fundació, una peça de l'època surrealista de Dalí. Els visitants que aquest matí han anat al museu ja han pogut gaudir d'aquestes novetats, però just abans hi ha pogut entrar. Quina sort que ha tingut la Laia Claret. Laia, fes-nos dentetes, descriu-nos què has vist.
Doncs mira, seguint un recorregut, coneixes 3 facetes de Dalí. En la primera sala s'hi veu el procés de creació del museu, a l'antic teatre municipal que estava cremat després de la Guerra Civil. Sobretot s'hi veuen instantànies del fotògraf Mel i apareix Dalí parlant amb els manobres, Dalí amb una bata pintant pendent de la creació de la cúpula o donant ordres a una grua que està col·locant el Cadillac plujós ben bé allà on és el centre del pati. A la segona sala, fotografies de Dalí fent de visitant de diversos museus, com ara el Louvre o el Prado, una mostra que porta per nom l'aparell fotogràfic Tou, que és com Dalí anomenava l'ull. I just després d'aquesta mostra, el visitant l'espera a una sala per l'última pintura que ha comprat la Fundació, el naixement de les angoixes líquides. Montse Agué, directora dels Museus Dalí, la descriu.
És una obra on apareix el xiprer, que és un element icònic, forma part del seu paisatge. És un element que l'ha acompanyat sempre amb una simbologia també eròtica, no? I amb el paisatge com sempre de fons.
I aquesta pintura trasllada el visitant a la tercera galeria. Els meus pintors predilectes, es diu. I són Velázquez, Vermeer i Rafael. 14 obres de l'autor on s'hi veu la influència d'aquests tres artistes. Tot això acompanyat amb fragments audiovisuals finals de diferents etapes i inspiracions de l'obra daliniana. La primera mostra de com es va crear el museu serà permanent i les altres dues es poden veure fins a l'estiu de l'any 2025. Per tant, teniu temps.
L'interior de l'església de Sant Climent de Taüll estrena nous mappings. Perdó, el projecte es diu Lux Mundi i és una experiència que vol connectar, si la veu em deixa. Ara sí. Deia, és una experiència que vol connectar l'herència cultural amb la tecnologia digital a través de la reinterpretació de les pintures romàniques per part de quatre estudis digitals catalans. I a l'estrena, també quina sort, hi ha anat el corresponsal a l'Alta Ribagorça, en Pau Rovira. Pau, com són aquests nous videomappings?
Hola, Marta, bon dia. Doncs força espectaculars. I és que Lux Mundi vol ser, en paraules de la comissària del projecte, Antònia Folguera, un pont entre el segle XI i el present per projectar una mirada cap al futur. Els quatre artistes digitals, Alba G. Corral, Desilens, Hamil Industries i Masso, han reinterpretat els frescos de l'icònic absis de l'església de Sant Climent de Taüll, mitjançant imatges, llum i so, tal com explica Folguera.
Doncs aquest projecte consisteix en reinterpretar les pintures de Sant Climent de Taüll, cada artista a la seva manera, fent servir el seu llenguatge, les seues tècniques pròpies i amb l'objectiu de commemorar el 900 aniversari de la consagració de l'Església i també amb la intenció de connectar l'herència cultural amb el present de la creació digital.
El resultat és una experiència espectacular on cada artista hi posa de la seva creativitat. Anna Díaz, de Hamil Industries, explica que la seva obra està inspirada en el poema Plus Ultra de Jacint Verdaguer.
És un poema que ens agrada molt perquè parla d'una idea molt mística sobre el món i la creació del món i de Déu. I ens hem inspirat en generar, no?, una història que ens pogués transportar, no?, a aquests mons infinits. De fet, la nostra manera de treballar té molt a veure amb la idea sinestèsica, no?, en com els colors ens poden transportar i la música també ens pot transportar, no?, a diferents llocs i ens pot emocionar de moltes maneres.
Una música a càrrec de l'Star Tarralena, que amb les seves veus, aquestes que sentim, posen banda sonora a cada peça audiovisual, combinant herència i innovació. Lux Mundi es podrà veure fins al desembre durant els caps de setmana i festius. Les entrades ja es poden adquirir al web del Consorci de la Vall d'Avui.
Venècia buida i misteriosa, allunyada dels tòpics, protagonitza la nova exposició de la Sala Parés de Barcelona. La setantena d'imatges seleccionades són obra del britànic Michael Kenna i del mallorquí Toni Catany, dos prestigiosos fotògrafs que comparteixen una mateixa sensibilitat sobre aquesta ciutat italiana, Montse Mas.
Sí, malgrat que Kenna i Catany no es van arribar a conèixer mai, tenien una mirada comuna sobre Venècia, una ciutat en blanc i negre, sense turistes ni massificacions, íntima, etèria i plena de misteris. En declaracions a Catalunya Informació, el fotògraf britànic parla d'aquesta sensibilitat compartida amb l'artista mallorquí mort fa 10 anys.
Ell va començar a fotografiar Venècia en 1946, per tant, va poder veure coses que jo no he pogut veure, però crec que compartim interessos comuns sobre l'arquitectura, l'atmosfera, l'ànima del lloc, una mateixa sensibilitat.
Kenna treballa encara de forma analògica i revela les imatges manualment. Sovint fa fotos a la matinada o a la nit amb exposicions que poden durar hores. El fotògraf de 70 anys ha retratat la ciutat italiana innumerables vegades des dels anys 80 i hi tornarà al desembre per seguir amb el projecte que mai dona per acabat.
Venice never ends either.
Venècia tampoc no s'acaba mai. La ciutat s'enfonsa lentament, però això també li dona aquesta fragilitat. Aquest aspecte temporal que fa que un senti que necessita apreciar cada moment, cada segon, perquè potser demà no hi serà.
L'exposició Kenna Catany Venècia es pot visitar fins al 19 d'octubre a la Sala Parés, la històrica galeria d'art del carrer Petritxol de Barcelona.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Avui és d'aquells dies que els seguidors del Barça miren la classificació de primera i somriuen, cofois, però giren el cap a la infermeria i és per plorar. La darrera baixa és la del porter Ter Stegen, que es perdrà, ara ja ho sabem, tota la temporada. Marcos García, bon dia.
No anem bé, Marta Romagosa.
No anem bé.
Una confirmació oficial del temps de baixa, que ja saps que això dels comunicats ho fan xepi-xepi, tot apunta a uns 8 mesos de baixa, per tant, tot el curs. El que sí que és oficial és que el porter alemany del Barça té una ruptura completa del tendó rotulià del genoll dret i, a falta de confirmació oficial, es perdrà el que diem, tot el curs. Entre les reaccions, no diries mai qui és el primer que ha parlat, un que està sempre a totes les salses, sí, fas cara de Javier Tebas, l'has encertat. Doncs Javier Tebas confirma que el Barça pot fitxar i diu al president de la Lliga que no cal que el fitxatge sigui d'un porter.
Yo no sé de toda esa cuestión, si la dirección deportiva piensa todo eso, si confía en que siga el portero suplente, no lo sé. Entonces cada uno... Ja me meto en un tema, però tiene esa posibilidad de incorporar. Sé que no es obligatorio que sea un portero.
A hores d'ara, la plantilla de Flick ja com a porters Iñaki Peña i Ander Astralaga. La direcció esportiva del Barça, pel que sabem, està mirant tots els escenaris possibles. Primera opció, buscar un jugador lliure al mercat i que el pots portar ara mateix. Aquest jugador ha de ser un que no tingui equip ara mateix, però et pots esperar i fer-ho amb algú en contracte, però aleshores hauria de ser el mercat d'hivern.
El Barça segueix sense fallar la Lliga i lidera la classificació, això sí, en contundència.
6 partits, 6 victòries, ni una errada. Ahir una 5 al camp del Villarreal, 4 punts de marge sobre el Madrid segon, i ja saps com va això del pont aeri, que si a un lloc va bé, a l'altre va malament. Doncs avui li han preguntat a Ancelotti allò que fan tant a Madrid, que és dir: oye, mister, que no tenemos modelo de juego.
Creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
I s'ha quedat en ample, no tenim model de joc i ximpunt. A hores d'ara, el Girona és 12, l'Espanyol és 13, tots dos a zona tranquil·la, per tant, tot bé. Avui tanca la jornada a les 9, el Betis Mallorca alerta els malalts de futbol. A partir de demà i fins dijous tornem a tenir jornada intersetmanal, la primera, que és la setena.
Aitana Bonmatí, que vol la seva segona pilota d'or.
Sí, és la favorita. A la Lliga F, primera entrevista d'Aitana Bonmatí després de la renovació i millora de contracte fins al 2028 amb el Barça. Com dius, es mostra il·lusionada amb la possibilitat de repetir com a millor jugadora del món, que ho és, a veure si li donen. Ha celebrat el nou contracte.
Era molt important estar aquí i era de donar gràcies al club perquè haguem pogut arribar a un acord. Crec que hem treballat fortament des de les dues parts i hem sigut molt respectuosos entre uns i altres, i al final doncs, tot és millor i ha estat bastant fàcil.
Ja sabeu que l'Aitana passa a ser la jugadora que més cobra de la plantilla del Barça femení, triple empat al capdavant de la Lliga F, líders al Madrid, Atlètic de Madrid segon, Barça tercer, empatats a 9 punts i per la diferència de gols doncs el Madrid que va primer. L'Espanyol és 12 després de sumar ahir el primer punt de la temporada, la blanquiblava. Arola Aparicio valora l'arrencada de curs de l'Espanyol.
Nosaltres tenim clar que tot això és un camí molt llarg, que avui de fet ho parlam, que no ens podem focalitzar només en el que serà el final de temporada. Anem una mica treballant cada setmana i millorant el que hem fet malament a les setmanes anteriors. Tenim molt clar quin és el camí. Fem molt cas al cos tècnic, al final són els que tenen més experiència i saben com afrontar cada partit.
El Llevant Badalona és quart amb 7 punts.
El Mundial de MotoGP es desplaça aquesta setmana cap a Indonèsia. Serà la segona de 3 curses seguides sense descans.
Sense gaire temps per reflexionar, perquè s'enllacen dos grans premis sense descans. Com dius, Aleix Espargaró i Aprilia segueixen eclipsats per Ducati.
Parlem-ne amb el nostre expert en motor, Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Tothom que no és Ducati està eclipsat per la marca italiana, que ja té el títol de constructors a la butxaca a falta de 6 caps de setmana. Aprilia va guanyar amb Vinyales als Estats Units, però d'ençà que no aixequen el cap. El nivell dels rivals és massa alt, diu l'Aleix Espargaró.
Sabíamos que sería una carrera complicada aquí en Misano, ya lo fue en Misano 1. Es cierto que... buscando ser un poquito positivo, hemos mejorado algo el ritmo, hemos estado sobre todo el primer y segundo tercio de carrera, hemos sido competitivos y no estábamos muy lejos de los de adelante, pero la última parte de carrera he sufrido, he tenido mucho chattering, han dado aún así una octava posición.
Ara comença el periple asiàtic i l'Aleix vol disfrutar de la seva darrera gira.
If it rain, it rain, if it's hot, it's hot, but I want to...
Que plogui o faci calor, però gaudir-ne amb la família i amb l'equip. Aleix Espargaró trobarà a faltar aquestes gires asiàtiques quan es retiri. Pròxima cursa, aquest cap de setmana, el circuit de Mandalika. La cursa sprint de dissabte i la llarga de diumenge seran totes dues a les 9 del matí.
I la selecció espanyola masculina d'hoquei patins, amb 8 catalans, per tant majoria, torna avui cap a casa després de guanyar el Mundial per 18è cop. A la final, Espanya 2, Argentina 1.
no t'ho pots perdre.
Avui no us podeu perdre ni els actes de Santa Tecla a Tarragona ni els concerts d'aquesta nit a Barcelona amb motiu de les festes de la Mercè. Trobareu propostes per a tots els gustos, per exemple.
Se'ns feien les 6 cada vegada que marxàvem junts, la gent s'ho imaginava. A llocs prohibits becàvem d'amagades ballant a ritme de hits.
És la Naia, la cantant badalonina, que portarà la seva música a partir de les 8 del vespre a la plaça Catalunya de Barcelona. Allà mateix, més tard, hi trobareu els Gavina MP3 o el pop rock de Macuca. O en un altre escenari, als jardins del doctor Pla i Armengol. Magali Saré, Manel Fortià, a partir d'un quart de nou. A les 10, el ritme amb blues de Tina Massaui, o a 3:15, flamenc de Carmen i Maria. Trobareu tots els concerts al web de la Mercè 24.
Tancats.